A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Avui sobre l'evolució de les feines. Maricel, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Què? Avui, representació femenina.
Sí, si no ens acompanya cap altre noi, doncs de moment representació femenina. Les feines de sempre.
Les feines de sempre, l'evolució de les feines. Però on comencem per presentar les convidades?
Doncs mira, què et sembla si entrem en el món de la missatgeria i del transport a veure que, com ha evolucionat aquesta feina de sempre, no? Des dels coloms que ens portaven els missatges. Ella és l'Esther Arbonès i és de l'empresa ASM.
Esther, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
I ens acompanya també.
I també ens acompanyen des del món de la moda i de la costura, doncs Fashion Institute of Barcelona, la seva, bueno, qui està al capdavant d'aquesta empresa és la Clàudia Verdun, però també ens acompanya una alumna d'aquest institut i és la Carme Barba.
Hola, bon dia.
Carme, bon dia.
Bon dia, Vicenç.
Clàudia, bon dia.
Molt buenos días, Vicenç.
Ben retrobada, hauríem de dir, a la Clàudia, sí. Perquè el mes de novembre la teníem nosaltres al costat d'en Joaquim Verdú, per presentar-nos al Fashion Institute of Barcelona.
Correcte.
Esther, això de la missatgeria ha de ser una professió molt complicada ara.
Molt, molt complicada.
Per no dir complicadíssima.
Sí.
Perquè em sembla que el nou sistema que tots hem trobat per comprar us està posant de sí. cara a la paret, sí. Pel que fa referència a la logística, a les infraestructures, tot plegat. No?
Això el que et fa és que cada dia t'hagis de reinventar. Vale. Des de que va començar la crisi, o teníem que reinventar-nos d'alguna manera. Llavors, la manera més bona era el contacte de tu a tu, de particular a particular. Abans era d'empresa a empresa, grans estocatges i tot això, i ara el que s'està fent molt és de particular a particular, no? Totes les marques aquestes, doncs, compra online,
sí.
Obres a l'ordinador i fas, això per nosaltres és molt bo, perquè ens fa que el nostre negoci, doncs, bueno, ha evolucionat amb aquest temps de crisi.
És, no? Molt bo i molt dur, suposo, no?
Molt dur, però bueno, és algo que t'ha d'agradar. Nosaltres diem que les persones que treballem al transport som d'una altra pasta, no? Perquè t'aixeques cada dia i cada dia és què passarà avui, no? Perquè et trobes amb moltes coses, no? Pensa que nosaltres podem arribar a repartir uns 600 enviaments diaris a la comarca del Garraf. Amb això, imagina't, 600 problemes, entre cometes,
què posem?
O 600 satisfaccions.
600
també,
dividit en què? En 12 hores laborables, més o menys?
Bueno, comencem 6, 7, quarts de 8 del matí i acabem, pues, sobre les 7 de la tarda.
D'acord, és a dir, comptem 12 hores.
Sí.
En aquestes 12 hores s'han de repartir 600 enviaments?
Sí, sí, sí.
D'aquestes 12 hores jo vull creure que deu haver algunes que són hores punta per rebre enviaments.
Molt.
La majoria de persones els deu voler rebre entre una franja i una franja horària.
Exacte. A més, ara el que nosaltres tenim una aplicació que el client es pot baixar al seu mòbil i interactua directament amb el missatger. Això és molt bo perquè l'avisa quan el missatger està arribant a la seva zona d'entrega,
sí.
I llavors et diu, pues, no estic, o sí que estic, o pues, mira, deixeu-me a l'oficina o deixeu-me en un altre lloc.
I el missatger deu acabar amb el cap com una olla?
No, el missatger, la veritat és que jo dic que els missatgers bueno, tenen un valor que no ens ho podem arribar a imaginar, perquè són 100 adreces o 90 adreces diàries i que ells se queden amb el cap de que aquesta senyora viu aquí però treballa allà, o aquesta senyora aquesta hora va a comprar o va a buscar els nens o va... Són una passada.
I que en algun lloc haig de poder deixar la furgoneta.
Exacte. Bueno, a més és això, no?
Que aquesta és una altra, això és una altra trencaclos, sí, que s'afegim, no?
Sí.
Quants anys té la vostra empresa?
La nostra empresa aquí a la comarca del Garraf fa 3 anys i mig. Nosaltres amb el sector, tant el Cito com jo, que som els gerents de l'oficina,
sí,
portem, doncs, 15 anys al sector del transport.
D'acord. L'empresa és més gran? L'empresa,
sí,
és...
Sí, nosaltres, o sigui, ASM és la marca,
sí,
vale? Tenim quasi 400 oficines a nivell nacional,
sí,
vale? I ara des del juny va ser, vam entrar a formar part de l'empresa GLS, que és el líder mundial en el que és el servei internacional.
D'acord.
D'aquí un temps, doncs, anirem veient l'evolució, doncs, d'imatge corporativa, que anirem canviant i
vosaltres us havíeu dedicat sempre a això?
Sí.
Sí?
Sí.
Abans en què? En una empresa familiar? O...
No. Amb una altra marca.
Amb una altra marca?
Estàvem jo doncs, a recepció, atenció al client, i el Cito doncs, a missatgeria. En temps de crisi doncs, hi va haver de, bueno, el que va passar en molts llocs, no? Els més antics van anar fora i és o te reinventes o... I, bueno, i vam arribar just al moment que ASM buscava algú al Garraf, que visqués al Garraf, que hagués treballat al Garraf,
sí.
I que bueno, nosaltres érem l'equip idoni perquè ell fora repartint i jo dintre l'oficina doncs, coneixem molta gent.
D'acord, ens posarem amb un exemple molt bàsic, després hi tornarem. Uh-huh. Ara no hi ha compra, o el 90% de les compres... Hi ha un petit, una petita casella que diu enviament gratuït.
Uh-huh.
Donem per entès, com a consumidors, mira, això és perfecte, no?
Sí.
És perfecte quelcom que els més veterans recordaran que no havien vist mai a la vida, perquè qualsevol enviament, per petit que fos, uh-huh. valia uns diners.
Sí.
Des de l'època dels repartidors que anaven en camió a Barcelona.
Exacte.
I deixaven les coses, fins fa ben poc, els enviaments, tothom comptava amb una despesa d'enviament.
Sí.
I ara resulta que gairebé hem acabat assumint que res val diners, que cap enviament val diners, perquè tot sembla inclòs en el d'això.
Uh-huh.
Això en les empreses de transport, fins a quin punt us ha condicionat o us està condicionant?
A veure, has de jugar molt. Això és un negoci de cèntims. Sempre diem que és un negoci de cèntims. O sigui, el fer el transport tot té un cost, des
sí.
de la logística, des del sobre, l'etiqueta, la persona que està gravant l'enviament, la persona que t'atén, el missatger, les rutes que viatgen a la nit, els furgons, la gent que està classificant, tot té un cost. El que sí, evidentment, és que doncs, t'has d'ajustar el màxim possible amb el temps que estem. Tot té un cost, o sigui, gratis no és, però...
Aquí repercuteix aquest enviament
bueno,
gratis
és
que nosaltres...
La meitat i meitat, o sigui, l'empresa de missatgeria és la que assumeix gran part, per dir-ho d'alguna manera, però el client també, o sigui, és meitat i meitat.
D'acord, i aquest ara és un món d'autònoms?
Sí.
Sí.
Sí. Nosaltres treballem amb autònoms. Llavors, pues és, a veure, és el més pràctic perquè ells van a producció, llavors... El que fa és el que et dic, no? A més del que vols és treure't doncs, els enviaments diaris
sí,
perquè l'endemà tens 600 més.
Perquè sap quantes persones teniu per repartir aquests 600?
Mira, ara mateix tenim doncs, a 8 persones.
8?
Sí.
600 entre 8?
Depèn, hi ha alguns que porten 30, 40...
I uns altres porten 70?
70, 100 i algo. Sí, és una mitja, a més de les recollides que tu tens de clients que et truquen, escolta, vull enviar això.
Això és una petita gincama, eh?
Sí,
70 paquets en 12 hores.
Bueno, no, la veritat és que ells tenen el seu temps per a dinar, per a
la xerradeta... No, no dic que no, eh? Però és a dir, fent el compte ràpid, és més d'un paquet cada 10 minuts.
Sí. A l'hora han d'entregar com a mínim uns 10 paquets, perquè els hi surti, a l'hora, mínim, eh? Ja et dic que en època de Nadal doncs, hem arribat a estar amb 800-900 enviaments diaris. Però bueno, amb
Carme,
això estem.
Si jo ara et digués, per demà vull un vestit, series capaç?
No, encara no. No, home.
Una de les, no sé si dir, perquè en el món...
Te'l dibuixaria, això sí.
Me'l dibuixaries?
Sí.
Que no és menor, això, eh?
No.
Dibuixar-lo.
No.
Com es fica la Carme Barba en tot aquest món? Després parlarem amb la Clàudia, que ja segurament vostès ja coneixen el sentit final de l'escola, però des del punt de vista d'un alumne, com t'hi fiques aquí?
Doncs mira, jo la Clàudia i el Joaquim els vaig conèixer bueno, dinant i a partir d'aquí doncs, ells van començar a anar parlant del seu projecte i jo estic en una fase bastant creativa i el tema de dibuixar, de cosir, de patronatge, de fer-me jo les meves coses, em va semblar que era molt atractiu. És allò, és anar traient el teu potencial una mica. I al principi doncs, no sabia ben bé si s'acabaria fent o no, però com vaig veure que sí, que allò era real i que a més ens donaven unes facilitats per començar i tal, i bueno, m'hi vaig tirar de cap.
T'hi havies dedicat mai?
No.
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 Havies d'alguna forma viscut alguna experiència vinculada amb la moda?
No. Ells em van atrapar.
D'on venia la Carme?
No. Ah, la Carme és enginyera. O sigui, no té res a veure.
Res a veure.
No, ni ara m'he posat a escriure, però no té res a veure amb aquesta altra vessant. Però sí que el tema creatiu, i a més, bueno, ella és una artista, i el Joaquim també, el que fan ells, o sigui, a nivell creatiu, tant de bo, i algun dia... A mi, jo em deleixo quan veig que fan. Ella fa uns vols, fa unes coses brutals.
Apassiona més això que l'enginyeria?
Sí, l'enginyeria no és una passió. L'enginyeria és un... Ai, com t'ho explicaria? L'enginyeria el que li falta és la part creativa, que ara que tu m'explicaves d'aquests companys de l'automòbil i tal, no?
Però... La part emocional?
Aquí, la part tots els sentits, els sentits.
Ho dic perquè des de fora, i ens fiquem en el tòpic més tòpic, més d'on deu estar pensant, i què fa una enginyera dibuixant vestits? Perquè abans precisament dir això, què estudia el nen o la nena? Enginyeria. Ei, compte que estudia enginyeria. Ei, posem-nos firmes.
Sí, no.
I en canvi, el teu sembla haver estat un pas, allò, volgudament fet, però que deu costar d'explicar a més d'un. De com és que des d'una enginyeria o des d'una professió que sempre ha estat molt ben vista i molt ben valorada, s'acaba, doncs, llançant-se a la piscina d'una professió en la qual la Carme comença des de zero, com si fos un alumne, literalment, d'una escola.
Sí, però és que els reptes, jo crec que els reptes són els que ens mouen i els que et fan anar creixent, evolucionant i anar traient tot el que tens tu. Si hi ha persones que et poden dirigir que realment són professionals i persones, escolta'm, és que és un luxe. I no aprofitar-ho, a veure, vaig de corcoll tota la setmana perquè és un dia que és específic i tal, però escolta'm, això m'omple. I crec que és la part que em completa la part científica. Jo sóc de ciències,
sí.
I bueno, i la part creativa és la que, bueno, deixes més així. I ara, doncs, bueno, em vaig sentint que m'estic moldejant i una cosa no treu l'altra, eh? No...
Hi ha quelcom de l'enginyeria que et serveixi per la feina que ara fas?
No, res. Pensa que l'enginyeria és tirar línies rectes. Jo sóc electrònica, o sigui que ni endolls ni
res de res. No, Havies fet mai patronatge?
No, que va, tenia la meva iaiona que era modista, això sí. Bueno, esto no te lo contaba
nada. A Carmen el patronaje.
No, pero ahora ya voy viendo, estoy empezando mi camisa y ya veis las mànigues, la forma que tenen, no?
Es
això dona un gusto, m'estic fent una camisa, no sé si serà tort o no, però...
Ahora ve la realidad. Los alumnos ahora están ya cortando las telas y están trabajando y haciendo sus propios modelos, preparando la tesina final. Comenzamos en en esta carrera, y entonces ven la realidad, pero al principio, cuando ven a la patronista y le pone las letras y le pone la regla y le pone las medidas, no les gusta nada porque es técnico totalmente.
El cas de la Carme, Clàudia, és un perfil més o menys habitual a l'escola? Persones que han arribat a l'escola...
Pues es que tenemos de todo. Tenemos peluqueros, tenemos administrativos, tenemos modelos, tenemos una ingeniera. Es decir, no hay una, para la creatividad no hay un perfil especial. Es uno, distintas profesiones, todo se puede compatibilizar. Es un día a la semana que te desenganchas de tu trabajo, de tus obligaciones, de tus problemas, de todo, y la gente espera que llegue ese día para venir al curso.
La Carme es vol dedicar a això?
Dedicar no, però de la mateixa manera que escric també m'agradaria dissenyar, o si més no fer-me les meves cosetes. Això sí, perquè és molt satisfactori.
Algú dels que va al curs s'hi vol dedicar?
Pues sí.
Sí,
hay una de las chicas que es modelo precisamente, que sí que tiene, hombre, la ilusión de poder hacer su marca propia. Entonces, pues hay que ir acompañándola, Joaquín, con su tutoría, para llevarla, para explicarle y para enseñarle a concretar su proyecto.
Es más fácil.
Algunos sí, pero otros no, otros lo quieren hacer por satisfacción personal. Directamente.
Es más fácil satisfacer la aspiración de la Carme que la de esta noia que sent model vol dedicar-se a això?
No, lo que pasa es que son cosas distintas, y para dedicarse profesionalmente, pues esta alumna pues tiene que saber que es un terreno difícil, es duro, es muy competitivo profesionalmente, pero no quiere decir que no lo pueda conseguir. no quiere decir esto. Joaquín está detrás del tema, lleva toda la vida en este terreno, y es el más indicado para poder ayudarla. Otra cosa es la suerte en esta vida. Todos tenemos un imponderable en lo que hacemos.
Esther, ¿et volies dedicar a la missatgeria?
No, no m'ho havia plantejat, però sí que és algo, és com elles deien, no? És algo molt satisfactori quan tu veus que algú espera la típica iaieta, com diem nosaltres, no? Que li envia el seu net o que viuen fora i els envia aquest regalet i et ve a donar les gràcies o et porta, com ens ha passat més d'una vegada, un pastís o no sé, algo fet per ella, és molt satisfactori, no? Perquè et venen i t'ho agraeixen i això ja et compenses.
Vaja, que hi ha històries personals darrere, sí, de cada comanda.
Cada enviament és una història personal. Cada enviament. Els d'empresa a empresa és diferent, no? Però el particular a particular sempre hi ha una història darrere.
Suposo que sempre es vol ser eficaç,
sí,
però en alguns moments deu saber més greu fallar a una història personal que, sí, fins i tot fallar a una empresa, no?
Sí. Sí, sí. A veure, també ho has d'enfocar diferent. El particular és molt complicat. Per el que et dic, les empreses tenen el seu horari establert i tu saps que vas dintre d'aquest horari i no tens cap problema.
Perquè es pot demanar de tot?
Sí, de tot. Sí? De tot. De tot el que et puguis imaginar.
De tot el que em pugui imaginar?
De tot el que et puguis imaginar. Tot. Qualsevol cosa que es pugui transportar, ho fem. Qualsevol cosa.
Ens costa d'entendre això també, eh? Respecte, bueno, al que passava fa anys,
exacte,
enrere.
Exacte, exacte.
Que et deien, no, que això no, que no sé què, que no, ja, sí, veuràs que no. Ja resulta que, sí, pots, sí, enviar, sí, qualsevol cosa.
Qualsevol cosa que et puguis imaginar, pues això és ho pots transportar, ho embales, ben embalat, qualsevol cosa. O sigui, des d'un animal, com hi ha empreses que es dediquen a fer-ho. Nosaltres, per exemple, hem vist una cria de lleó petiteta,
enviada.
3 mesos, sí, sí. 3 mesos, sí, sí, era una monada. Pues des d'això, animals de tot tipus.
Ara anava a preguntar, sí, sí, i què costa enviar una cria d'allò?
Pues mira, pues, no sé, és de l'antiga empresa, però no, pues són 50, 60 euros, una coseta així, més o menys. Però ja et dic, des d'una cria d'allò hasta pues, els típics lloros amb el seu pedigrí, la seva... Sí, 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 sí. Tot el que et puguis, una serp amb una caixa de fusta perquè era una pitón, bueno, sí, sí, no, jo només de pensar-hi, però qualsevol cosa que et puguis imaginar.
I es pot demanar que arribi a qualsevol hora?
Sí. A veure, això sempre tenen un tram horari, els éssers vius, però la resta tu pots demanar el servei que vulguis, per endemà, els 2 dies, per anar a recollir a l'oficina.
Sí, sí. És un regal d'aniversari, que li arribi tal hora,
exacte,
a casa seva, etcètera,
exacte,
etcètera. Sí.
I sobretot, o un ram de flors que a vegades et porten així, dius, és que clar, el noi no va expressament, sinó que això, nosaltres anem a Barcelona i a la plataforma i es distribueix als altres companys. I intentes fer-los-hi entendre, no? Però hem portat des de, ja et dic, un ram de flors fins a un esmorzar amb la parella que vivia fora i li portessin i sí, 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 qualsevol cosa que et puguis imaginar.
Això demana un perfil de treballador, no sé si dir especial.
Saps què passa? Que nosaltres la imatge de l'empresa, a part de l'oficina i la imatge que tu puguis donar per telèfon, la imatge són ells. Jo sempre dic que la imatge, per bo i per dolent, són ells. Llavors, nosaltres amb això som molt quadriculats, no? Uniformats, nets, que siguin agradables, que siguin simpàtics, perquè la gent es queda amb això, saps? Mira, sí, aquest noi, ostres, sí, que és molt simpàtic.
Ho dic perquè, mira, és diferent que t'enviïn un paquet de llibres que t'enviïn un esmorzar per la parella en un moment determinat i que tal,
exacte,
no?
Sí, sí.
No, allò que t'arriba repartidor,
nens, no?
Qui té, qui té l'esmorzar?
Sí, sí,
suposo,
sí,
que esclar, sí, hi ha situacions en què es demana un plus d'empatia.
Sí, nosaltres ens hem trobat amb això. La veritat és que tenim molta sort perquè tots els nois i la noia que tenim a l'oficina és el que requerim, no? Que siguin simpàtics. I a més, nosaltres sempre diem que els amics, clar, no saben si tu has entregat un paquet. Jo sempre els dic que no saben mai qui tenen a l'altre cantó. Possiblement la senyora que els hi surt amb la tovallola, que surt de la dutxa, pues és una empresària d'una multinacional. Mai, mai saps qui tens a darrere. Mai. Llavors sempre has de tractar tothom igual, evidentment, o sigui, això ja per descomptat, però sí que és veritat que és que no saps mai qui tens allà. Llavors, pues, bueno, en respecte i que siguin agradables i ja està, i el dia a dia. I com els dic moltes vegades, segur que et trobes amb algú que t'amarga el dia, sempre hi ha algú no? que et ve a fer, però bueno, surts fora, fas un crit o... yeah. I tornes a pujar-te a la furgoneta i és una altra persona totalment diferent que no té res a veure amb els problemes que tu puguis tindre o que hagis tingut amb el client d'abans.
Aquesta és una feina molt sota pressió.
Molt.
Sota pressió del cronòmetre.
Sempre.
Perquè cada vegada...
sempre.
També, suposo que la compra per internet...
sí.
En dues hores ho tindràs.
Sí.
Estiguis on estiguis.
Sí, no, no, a més és això, no? I jo marxo i on esteu? I és sempre amb el mail, sempre interactuant, sempre... pues, espera que li dic el missatger, estic davant de la porta... O sigui... és, anem al mil·límetre sempre.
Clàudia, la pressió de la moda quina és? Perquè és clar, no és aquesta però n'és una altra.
Perdó?
La pressió de la moda,
la pressió de la moda.
No és aquesta però n'és una altra.
No tiene un punto de pressió en la parte personal, es un poco la autoexigencia de cada uno. Tienen que conseguir el objetivo de lo que están haciendo y esa es la satisfacción. La pressió de la moda en el... profesionalmente hablando, buf, son muchísimas. Es un terreno muy competitivo y cuesta mucho llegar. No todos pueden hacerse famosos ni llegar a conseguir, claro, éxito en su profesión. Y eso ya entramos en unos terrenos que no soy la más indicada para decirlo. El más indicado para explicar este tipo de problemas sería Joaquín, que no está. Pero
amb l'experiència que teniu ja en l'escola,
sí,
hi ha una visió... a vegades equivocada per part de dos alumnes que arriben?
No.
Tothom té molt clar que això cada és un món...
Cada uno tiene su tendencia, cada uno su personalidad, cada uno busca un objetivo distinto y intentamos acompañarlos individualmente a cada uno en los objetivos que se ponen. No todos buscan el mismo objetivo, sin embargo, todos están trabajando y encuentran el punto de satisfacción. Quiero decir, no hay cosas negativas. Hombre, les puede costar más a unos una cosa, a otros menos, pues hay que apoyar más a uno en algunas cosas, a otros menos. El grupo es un grupo muy compañero y a veces tienen que esperar un ratito porque nos ocupamos de otro compañero, pero lo esperan.
¿Qué es lo más difícil, Carme?
Mira, jo ho comparo amb la meva vessant professional de l'enginyeria. Una cosa és escriure un informe tècnic que ho tens allà i és qüestió de posar-t'hi, i l'altra és la inspiració. Aquí has de tenir la inspiració. La musa, quan arriba la musa no arriba així com així. I aquí és on aquesta és la diferència brutal que veig entre una cosa i l'altra. Per això per mi és un repte. Aquesta musa que te la faci venir, llavors quan veig el Joaquim de vegades dibuixant o posant una tela amb un maniquí allà al mig i tal, dic, ostres, pues coi, jo també ho puc fer. I aquí és on ve la brenzida i llavors tu poses també, perquè tens allà una persona creativa que, escolta'm, que amb quatre coses i quatre agulles t'està fent ja un model i tu també vols fer-ho. Llavors això és el que t'encarrila.
Em pregunto una mica ximple. Una brusa és una brusa, no?
Ah! Sí, això també pensava jo. Sí. Com estàs tu?
I una camisa, una camisa i un abric. Sí.
Dic, jo faig el xaleco, que és més fàcil.
La faldilla.
Sin manga. No, la faldilla però sense cremallera. Perdona, digues.
No, no, és que aquesta era la idea que tenies també més o menys al cap, que sí. No era tan, vaja, que no deu ser tan difícil.
Sí. Sí, sí,
I l'experiència que demostra?
Uf. L'experiència demostra que les coses des de fora semblen molt fàcils i realment no ho són. I que de vegades, bueno, pues estem acostumats a veure col·leccions amb grans magatzems i tal, i dius, mira, això ho posen en una màquina, pam, 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 pam. Però bueno, a darrere hi ha una patronista, a darrere hi ha algú que ha de dissenyar i ha de dir, mira, aquest conjunt amb això i amb aquesta tela i tal i qual. Ostres, això jo no m'ho imaginava, ara ho veig. I ahir quan ens explicaven la tessina, que la tessina és, bueno, crea tres... ¿lo puedo contar?
Sí, claro. Sí. Claro.
No, cuéntalo tú.
No, cuéntalo
sí,
tú.
Sí, no, és tu...
Ja ho sabeu, aquell acudit de cuéntalo tú, i al final...
I al final, no?
Doncs que algú intenti explicar-ho. Feu una tesina, heu de fer una tesina.
Hem de fer, i ens ho van dir, ens van posar les piles, i la bateria sencera.
I aquesta tesina consisteix en què?
Doncs bé, hem de dissenyar tres conjunts, però tres conjunts que entre ells es puguin compaginar, dibuixar en pla, fer el patró del que el Joaquim escolleixi, perquè clar, ell és el que...
Tres conjunts, Carme, de lliure elecció?
Sí, però d'estiu, no? De lliure elecció, els has de dissenyar tu,
no, sí, però em refereixo que de lliure... em refereixo que poden ser tres conjunts de nit, pot ser el que vulguis, dins de roba d'estiu?
No, el Joaquim sempre ens demana que sigui una mica de tot, sigui que hi hagi un esport, que sigui molt juvenil,
això em refereixo.
Si vols de nit, doncs també una cosa de nit, però pensa que un vestit de nit no podràs compaginar amb uns texans, per tant, bueno, però aquí hi ha cada un, ell ens deixa molta llibertat. No?
Tres conjunts,
sí.
Que s'han de dibuixar.
Dibuixar, fer el patró... anar a buscar les teles, que esto vamos a hacer una excursión a Barcelona, perquè també ens volen ensenyar les teles, no qualsevol tela serveix per fer una camisa, per fer un pantaló.
On els porteu, Clàudia? Ribes i Casals?
Sí, vamos a hacerle una excursión por todo Barcelona.
Perquè vaja.
Ribes i Casals, dona...
Qui no hagi...
Gràcies per la publicitat.
Qui no hagi, de Ribes. És que qui no hagi anat a petar Ribes i Casals, em sembla que no ha anat a petar.
No hi havia anat mai.
No hi havies anat mai.
No, i ara ja, cada setmana...
Com deia aquell, i vostè és de Xamón i no ha anat a Ribes i Casals, acompanyar algú de dir vinga, i allà ficat, allà dins,
todo
que sembla...
Todo el fin va a Ribes i Casals, con lo cual imagínate, están encantados.
A veure, ho diem així primer perquè aquí Sitges hi ha molt poques ocasions de poder trobar, i perquè és una mena de parc d'atraccions de la roba. Ribes i Casals, si és que encara és aquell Ribes i Casals de fa 30 anys enrere, està igual?
Està igual. Exactament igual.
O sigui, feu una excursió per escollir les teles també?
Sí.
I això d'estar fet per quan?
La primera quinzena de juliol?
Sí. Home, ara com diria aquell? Hay tiempo, ¿no?
No, es mucho trabajo, no. Vicenç.
Jo estic esgarrifada.
¿Quieres acompanyar-nos?
Sí, tres models per la primera setmana de juliol?
No, perquè s'ha de fer el patronatge,
s'ha de cosir. No, ja hem quedat amb això, ja.
T'han de quedar bé, i a més, fent passe...
Davant de...
Sí, se va a ser un desfile.
Davant del tribunal de la Inquisició.
Se va a ser un desfile donde ellos van a poder presentar sus diseños i su tesina final.
I això suposo que sí que deu fer patir, eh? A veure com això, es presenta.
Mira, l'adrenalina aquí dalt.
Aquí dalt.
Aquí dalt, per no dir més amunt.
Primera quinzena de juliol.
Sí.
Estem a març, abril, maig, juny, juliol.
No,
5 mesos.
No hi ha temps.
No, man, això no
es poco
dir.
Tiempo.
Uf, poco tiempo.
Poco tiempo. Vamos a ir aceleradísimos.
Doncs,
ya lo verás cuando
si es poco tiempo.
Ya vamos.
Com deia aquell... Carme, parla amb l'Ester. Què és poco tiempo?
El temps és or. Sempre diguem que el temps és or. És... I ara les estava escoltant i pensava, uf, molt de temps, no? Perquè...
Imagina't, primera setmana de juliol.
Nosaltres estem preparant la campanya de Nadal.
Imagina't.
Nosaltres ja comencem a preparar la campanya de Nadal.
Com es prepara una campanya d'una empresa de missatgeria?
Bueno, tu la prepares, després passa el que passa.
Ho dic per si cal una campanya, o en el fons l'empresa de missatgeria ofereix els seus serveis en qualsevol moment de l'any, sigui Nadal, sigui
l'època
que sigui.
Sí, però sempre d'un any cap aquí, un parell d'anys cap aquí, s'ha tornat a portar el que és el típic lot entre les empreses i els seus proveïdors o els seus clients. Llavors això, clar, és una previsió d'un volum, pues, que no... O sigui, tu pots fer una previsió i després se't trenquen els esquemes, ¿vale? Però sí que has d'agafar, pensar en gent de reforç, perquè clar, passes de tenir 600 a tenir 1.000 enviaments diaris.
Això pot passar per Sant Valentí?
Sí, ens hem trobat.
Per Sant Jordi?
Sí. Sobretot les puntes aquestes de les...
Que ja t'ho veus a venir.
Exacte, de les empreses aquestes típiques que tots coneixem d'internet, que dius, ui, campanya, a més, entres, no? Diu, envio gratis, demà, passat demà, a més tens dies puntes, eh? Sabem que els dimarts són molt bons, els dijous són molt bons...
O sigui que estem en un dia bo.
Molta feina, sí.
Per què?
Dies de molta feina. Doncs no sabem el per què. El dimarts sí, perquè clar, durant el cap de setmana la gent es relaxa.
No? El tòpic ens diu que els dilluns sempre són dies dolents i que els divendres acostumen a ser dies bons. Però en el cas de la missatgeria?
En el cas de la missatgeria, el divendres és bo per un cantó, i dolent per una altra, perquè la majoria d'empreses tanquen al migdia i tot ho vol per ja, però clar, no arribes a tot ja, llavors el que fas és, el que ells fan és que s'ho distribueixen de manera que les empreses les fan al dematí o polígons i els particulars les fan al migdia.
D'acord, el dimarts han d'arribar aquelles comandes que s'han fet el diumenge a través d'internet?
Exacte. Sí,
allò
sí,
a casa, sí, sí. Relaxar i mira, va,
sí. I a més, de cada vegada més, com que tens més informació, fiques i d'on està mi paquete? I vas fent el seguiment, eh? I igual arribes al matí a les 7 del matí a l'oficina i tens, no sé, 7-8 mails de persones que han fet la seva compra, ja li ha arribat la confirmació i et diuen, pues, no funciona el timbre, no hi seré a casa, no... Llavors, pues...
Un pot anar per lliure o és bo que estableixi contactes amb determinades empreses de compra i venda per internet?
A veure, la compra lliure té els seus riscos, perquè evidentment tu pots fer arribar el paquet i quan arribi allà l'altre dir no el vull. Els ports d'anada i de tornada, això ho ha de pagar algú, perquè l'empresa de missatgeria, que és la intermediària, no té cap culpa, no?
Us heu trobat amb això? Sí. De persones que rebutgen...
Sí, i tant. Sí? I de persones que diuen que t'han enviat X producte i quan l'han obert davant teu, pues no tenia res a veure. I això ho he vist jo, eh? D'una persona que havia comprat un iPhone, anava amb reembolsament, el reembolsament no pots obrir l'enviament abans que et donguin aquests diners, nosaltres no sabem el contingut.
Això va així? És a dir, primer si es cobra el reembolsament, exacte, i després s'obre.
Si el remitent dona l'autorització d'obrir, de poder obrir,
pots obrir,
davant del missatger s'ha d'obrir, perquè clar, no toquin, que no
sí,
trenquin,
sí,
vale?
Sí.
Si el remitent no fica això, no estem autoritzats a obrir l'enviament, vale? Llavors,
això és bo,
dius,
de saber pels consumidors, eh?
Exacte, llavors nosaltres sempre diem segur que ho vol pagar, perquè una vegada jo tingui els diners i vostè m'hagi signat aquí ja s'ha acabat, exacte, s'ha acabat la meva responsabilitat.
Què hi havia en aquella caixa on hi havia un iPhone? Doncs
pues una tassa d'esmorzar,
la més cara d'Espanya,
bueno, d'aquestes de 50 cèntims
ja.
Sí, sí.
D'aquí que arran d'això suposo que les comandes contra reembors cada vegada són menors.
Exacte. Exacte.
És lògic, no?
És lògic. O bé es fica aquesta petita autorització, que llavors sí, tu l'obres, és correcta, i... o si no, pues, sempre hi ha aquest risc. Llavors, per això sempre, quan algú et ve a preguntar, sempre diem, et direm el bo i el dolent, no volem enganyar ningú.
D'acord.
Pot ser que quan arribi allà no el vulguin, llavors clar, els ports d'anar i de tornada, o que t'ho enviïn, i després no sigui, però...
I t'ho preguntava també, no ho he sentit, a vosaltres us interessen els clients individuals o us interessen grans empreses com a clients?
Tot suma. Molts petits fan un de gran. En el cas de que doncs, una empresa tingui la desgràcia que hagi de tancar i és una empresa gran i tu depenguis només d'aquesta empresa, és molt dolent. Sempre et diuen que els ous no els has de ficar...
Els has de ficar tots en el mateix cistell.
Exacte,
eh?
A la mateixa cistella no, perquè et cau la cistella i no, has de diversificar. I això és el que intentem fer nosaltres. I de cada vegada s'està fent més. El particular.
Això deu ser negoci perquè hi ha moltes empreses de missatgeria. Sí. Moltes.
Sí, n'hi ha moltes, el que passa és que de cada vegada més s'està portant el que és el tracte directe, el de tu a tu, saps? Que la gent et vegi, que la gent et conegui, que tingui qualsevol dubte, qualsevol cosa i pugui vindre a veure't, això fa molt. O sigui, nosaltres juguem amb això.
Amb el tracte...
El tracte personalitzat.
El tracte personalitzat.
Sempre. Perquè inclús nosaltres tenim clients que ja no ens truquen ni a l'oficina, ja li envien un missatge al missatger o el truquen per telèfon, escolta, passa't, això cada vegada es porta més.
Jo tinc una experiència, et puc quedar
d'allò? Sí, tant.
Jo tinc gairebé un missatger personal, perquè em fa molta gràcia, perquè mira, és una altra empresa, però bueno, és igual. I ha arribat al punt que, com que jo sé aquesta pressió de temps que tenen, de vegades em diu, no, estoy en la plaça Espanya. Dic, escolta, que he de passar per allà, com vull, con la bici, passo per allà i li agafo el paquet a la furgo. Així ja s'evita de venir cap allà. Bueno, això és de... I ja em diu, Carmen, que oye, que tengo un paquete tuyo, ¿dónde quedamos? ¿Dónde te va bien?
Sí, sí.
I així ja no el faig venir a casa.
O sigui que al final això acaba funcionant, a vegades com el recader dels nostres pares i dels nostres àvies, eh? Sí. El coneixes és sempre sí. el mateix, sí. amb ell li estableixes una relació de confiança sí. que saps que li pots dir el que faci falta
i sempre i ja són està. Les mateixes persones, intentem que estiguin sempre a la mateixa zona, perquè és el que fa clar que el client i el missatger tenen aquesta relació que a vegades amb nosaltres pues, no et ve algú a l'oficina i no el coneixes, perquè només el coneixes per telèfon, i en canvi amb el missatger és com si fossin sí, sí. de tota la vida amics, no? I això és el que fa també pues, que tu tinguis el client més fidelitzat.
Mm-hmm. És un valor afegit.
Sí, sí. Exacte, sí, sí, exacte.
Si em permeteu, saludem a la Marina Barzus, ho dic bé?
A Barzuza.
A Barzuz. Sí. D'on vens, Marina?
Bueno, jo sóc estudiant de la UPC, a la XBG a Vilanova, i formo part de l'equip Vilanova Fórmula Team, on estem construint i dissenyant un cotxe, un monoplaça, per competir a la competició Fórmula Student a l'agost.
Fórmula Student és?
Fórmula Student és una competició internacional on s'agrupen totes les universitats d'enginyeria i competim, o sigui, durant tot el curs hem de construir el cotxe i hem de competir a l'estiu, a Montmeló, a Itàlia i a diverses competicions.
Amb quin tipus de cotxe?
És un monoplaça, no és un cotxe de Fórmula 1. Per exemple, a la competició nosaltres no fem una cursa, fem proves estàtiques i dinàmiques i hem d'elaborar un plan business, per exemple, aquestes són les estàtiques i després les dinàmiques, pues, el cotxe es mesura com agafa les curves, aquest tipus de coses.
D'acord, un cotxe per una sola persona, és a dir, pilotat per una persona.
Sí, per una persona escollida pel nostre
equip. I en principi ha de ser un cotxe que ha de rendir d'una determinada manera sí. que permeti guanyar als competidors d'altres universitats.
Exacte, sí, sí.
Enginyera Carme Barba.
Sí.
Enginyera Marina Barzos. Sí, sí, sí. Com vas arribar aquí, Marina?
Doncs, bueno, em van seleccionar, érem diverses persones i ens van escollir perquè són diversos departaments dins de l'equip i jo estic al departament d'operacions, que ens encarreguem doncs, tot el que és de màrqueting, de patrocinis i d'organització. I, bueno, estic molt contenta, la veritat. És una gran experiència i...
Que us està posant en contacte, suposo, amb estudiants d'altres universitats?
Sí, sobretot en contacte directe amb empreses, cosa que durant la carrera doncs, ho hem trobat a faltar, no? I amb això, amb aquesta experiència, doncs, hem hagut de contactar amb moltes empreses, reunir-nos, parlar i, bueno, hem après moltíssim.
Ens ho has posat molt bé. Què s'aprèn a la carrera?
A la carrera? Bueno, a la carrera jo crec que sobretot s'aprèn a esforçar-se molt i a ser constant, no? Potser després els conceptes se't poden oblidar o no, però bueno, tu demostres que has sigut, que has currat, que has treballat i això no t'ho treu ningú, no?
Hi ha moments a la carrera en què es troba a faltar, doncs, a partir del teu testimoni, empreses on poder desenvolupar allò que s'està estudiant?
Una mica sí. Almenys en el nostre cas, però bueno, crec que s'està millorant també, vull dir, és una cosa que va millorant, jo he anat veient, i sí que es fan actes pues, on s'intenta que l'estudiant tingui més contacte amb les empreses directament. Sí.
Vas voler una enginyeria per què?
Pues la veritat no ho sé, m'agrada molt la tecnologia, però bueno, és una cosa que
ara
es decidem
quan ets
jove.
Quantes persones diuen no ho sé, home...
Bueno, perquè m'agradaven les matemàtiques.
Ho dic per, exacte, ho dic perquè allò, per ser enginyer, una mica de motivació hi ha d'haver perquè sí, no és una carrera
sí,
fàcil.
Sí, però al final és una època en què, bueno, valores
si
moltes...
Si totes les persones que diuen no ho sé que véssim d'enginyers, vaja, tindríem un país que estaria molt
se't
millor,
no? Aclarint,
eh? Se't va aclarint,
eh? Se't va aclarint. La carrera, sí, però al principi...
T'agradaven les matemàtiques?
Sí, la tecnologia.
La tecnologia,
així, sí,
i suposo que ja era, diguem-ne, un binomi perfecte per començar.
Sí,
a l'enginyeria.
Sí, sí, sí.
La carrera la vas acabar quan?
No, jo estic a cinquè any perquè estic fent dues carreres. O sigui, estic al cinquè any. Això és una competició que s'està fent dins de la carrera.
Quina altra carrera estàs fent?
Enginyeria mecànica i disseny industrial.
D'acord.
Les dues. Sí, sí. I amb cinc anys, doncs, ja ho acabo.
Bueno.
Què tal?
Ostres.
No saber
què fer.
Sí, sí, no?
Com puja la joventut.
Pues mira, per al disseny industrial sí. també hay que ser creativo.
Sí.
O i tant.
Sí, sí,
o i tant.
Sí, sí. Lo ves? Sí.
Enormement creatiu.
La cooperativa.
Enormement creatiu.
Sí, muy bien,
et dedicaràs a això?
Espero. Sí, sí, espero.
Què t'espero és una feina o és una branca molt segura a l'hora de trobar feina?
És molt àmplia, vull dir, abarca molts aspectes. Jo ho he completat amb mecànica perquè crec que així m'obria més portes, no? però bueno, en principi és una carrera que té sortides i que toques moltes coses, no? Des de disseny, disseny gràfic, disseny de producte, doncs mecànica també, no?
En té tantes que val la pena plantejar-se un futur professional fora d'aquí?
Bueno, jo m'ho plantejo, però a l'hora d'aprendre un idioma. Vull dir,
no estrictament per la carrera en si o per al desenvolupament professional.
Sí, també, però espero que també aquí pugui trobar un treball que m'agradi. Però bueno, jo busco fora també perquè així prenc anglès, no? Vull dir, jo crec que aquí hi ha oportunitats, l'únic que no surten a la primera.
D'acord.
I has de buscar bastant.
Aquí hi ha oportunitats en el món de la moda?
Pues te lo contamos. Una ingeniera que estudia diseño de moda.
Sí.
¿Hi ha oportunitats de feina en el món de la moda?
Sí, 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 la hay. El mundo de la moda genera muchísimos puestos de trabajo, millones de puestos de trabajo, en distintas áreas. En diseño industrial está todo, en las fábricas, en los talleres, en las tiendas. Que una directora de tienda hoy en día haya hecho un curso de diseño de modas, pues es lo más normal en un currículum, ¿eh? Es lo más normal en un currículum. Y efectivamente sí, se generan muchos puestos de trabajo. Quizás no los podamos generar a gran escala nosotros, los autónomos, pero las grandes multinacionales, sí.
¿Bien pagats?
Pues eso yo no sabría decírtelo. Pero un jefe de taller, un diseñador de una multimarca y tal, no sé lo que puede ganar, pero ganarán bien. Y ganar bien quiero decir que sí, que tendrán unos sueldos básicos, que no son básicos, que son importantes.
Esther, el vostre món és un món on les feines van donant moltes voltes o es fidelitza veritablement un treballador?
A veure, nosaltres hem aconseguit fidelitzar. Sí que és veritat que el que és el que té vocació o el que ho sent, que fa molts anys que està, o el que, bueno, vaig a provar, no? Nosaltres ens hem trobat de tot amb aquests 3 anys i mig, no? Com de preguntar, buscar gent per treballar,
sí.
Donar l'oportunitat d'estar uns dies inclús
a veure què passa,
a veure què passa, si et serveixes o no, i de preguntar-te, he de vindre cada dia a treballar?
Sí, sí.
Ara no entès aquesta pregunta.
Sí, sí, no, o sigui, vindre a fer l'entrevista i dir, però he de vindre cada dia, això és una feina de cada dia, i mira, he dit, això és una càmera oculta, no? Un programa d'aquests de broma, perquè saps, o no, és que jo a l'estiu, clar, vaig a la platja, a mi m'agrada, clar, i penses, escolta,
terrible.
No sé, sí, 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 i gent que igual et diu que fa 2 anys que està a l'atur.
Dius, i et pregunta, vale, si ha de venir cada dia.
Sí, 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 sí. Això, la primera vegada que ens ho van preguntar va ser, és broma, no? És, inclús quedar, doncs, bueno, va, comences el dilluns i el dilluns veus que es fan les 7, les 8, les 9, les 10 i escolta, que no ah, no, és que m'ho he repensat i no, ja no vinc.
Bueno. La Clàudia va sentir amb el cap.
Jo lo entiendo muy bien.
Sí? No? Per què?
Porque pasa.
Sí.
Pasa lo que pasa, que no se dice, no se cuenta como lo está haciendo ahora Esther, ¿verdad? Pero esto pasa cada día, en todos los órdenes. En un restaurante, cuando piden cocineros, cuando piden camareros, es que hay gente que no quiere.
Sí.
Hay gente que no quiere y que sí, que uy no, son muchas horas, uy no.
Exacto.
Tengo mis cosas que hacer. Uy, no.
Uy, no, esto es muy estresante. Esto, sí, sí, sí. Esto es a la orden del día.
Ens queda, ens queda un minut. És molt estressant, lo vostre?
Bueno, és estressant perquè ho hem de combinar amb els estudis, però sobretot tenim moltes ganes i jo crec que recompensa moltíssim. Vull dir,
per l'agost?
Sí.
És que clar, jo estava viendo lo nuestro para julio ya.
Tenim una altra a Itàlia, una altra competició a juliol. Sí, és juliol i agost.
Veus com ara pots sortir més reconfortada?
Oh, no, estic que bueno. Entre les terres.
Marina, Carme, Clàudia, Esther, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Marisol.
Gràcies, Vicenç.
La propera, www.adec.cat, tota la informació sobre l'ADEC al seu web, i nosaltres tornem en 15 dies en el temps de l'ADEC, i en 5 minuts tornem a ser aquí.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.